Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. Els capricis del calendari han volgut que l'última nit de l'any 2020 sigui la d'un dijous. Ves quina casualitat, per bé que no és pas la primera vegada en la història d'aquest programa. Així que avui us acompanyarem durant una horeta i acabarem dues hores abans de les màgiques campanades que, com les que escoltava la Ventafocs, indiquen que alguna cosa canvia. De fet, penso que és l'única nit de l'any en la que prestem atenció a aquest fet perquè, com dèiem anys enrere, ara no ho sento dir tant, año nuevo, vida nueva. De fet, no és que passi res en aquesta transició entre el 31 de desembre i l'1 de gener. Estem igual, cap transformació màgica. Potser els productors de raïm i els de cava han engruixit una mica els seus comptes corrents, però res més. Però, estimats amics i amigues oients, aquest any que acabem i el qual diem adéu d'aquí a no res ha estat el més estrany de les nostres vides. No crec que ningú pugui dir el contrari. La famosa pandèmia ens ha afectat a tots i per això volem acomiadar 2020 com cal. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música.
Thank you.
Hem començat el nostre programa de comiat de 2020 amb l'obertura de Fidelio, que, com sabeu, és l'única òpera que va compondre el gran Ludwig van Beethoven. I això per què? Doncs perquè, com també sabeu, 2020 ha estat l'any Beethoven, l'any en què s'ha commemorat el 250è aniversari del naixement d'aquest gran compositor, fet que esdevingué el 16 de desembre de 1770 a la petita ciutat alemanya de Bonn, a la vora del Rin, ciutat que en el seu haver compta, a més d'haver estat el bressol de Beethoven, l'haver exercit de capital de la República Federal Alemanya de forma provisional i fins que la unificació de les dues Alemanyes no va permetre retornar aquest rol a Berlín. Aquesta obertura de Fidelio, que deixeu-me dir, ha estat interpretada per l'Staatskapelle Dresden amb Bernhard Haitink a la batuta, és la que ha esdevingut la definitiva, perquè de la seva òpera el compositor en va fer fins a tres versions, el 1805 la primera i el 1814 l'última, fent diverses obertures, les famoses Leonores. Però aquesta, més curta i senzilla, és la que ha quedat definitivament com l'obertura de Fidelio. Per parlar de l'any Beethoven, vàrem fer un programa amb el Flamaric fa un parell de mesos on vàrem presentar diferents obres. De Fidelio no n'havien parlat més que de passada. Bé, tampoc ens sentirem culpables per això. El mateix Liceu ha ignorat olímpicament aquest aniversari i Fidelio no ha aparegut en les seves programacions de 2020. Però aquí us la portem. El que sí s'ha fet, fins a la nàusea, diria jo, està la novena sinfonia, la gran i meravellosa sinfonia coral, que, malgrat tot, tampoc calia fer-la un dia rere l'altre. Aquí a Barcelona semblava que no hi havia res més que novenes, novenes i novenes, i no precisament dedicades a un sant. Voleu novena? Doncs sentim novena.
Thank you.
Freude, Tochter aus Elysium és la part final de la sinfonia amb el cor i els solistes a tutti plen. Era la Filarmònica de Berlín amb l'Associació Coral de Viena i els solistes Gundula Janowitz, Hilde Russell-Magdan, Waldemar Kment i Walter Berry dirigits per Herbert von Karajan.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Ens les prometíem molt felices amb l'any Beethoven. Ja a finals del 2019 anava tot ple, com si el món s'acabés. I sí, gairebé s'acaba. Cap allà al mes de gener-febrer vam començar a sentir parlar d'una remota ciutat xinesa de nom Wuhan. La coneixíeu? Jo sí. Hi vaig estar el 1987, mira per on. Doncs va començar a sentir que estaven patint certa malaltia que els tenia preocupats. I gairebé, sense donar-nos en compte... Ja teníem el maleït bitxo a casa nostra, tan dolent com la taràntula que ens explica la gran Victòria de Los Ángeles, que interpreta de forma magistral, i cal treure's el barret, estimats i estimades, aquest zapateado de la sarsuela La Tempranica de Jerónimo Jiménez. La taràntula è un bicho muy malo, amb l'Orquestra Nacional d'Espanya dirigida per Rafael Fribeck de Burgos. I aquest bitxo, un virus, li van posar nom, Covid-19. Covid, de coronavirus, i 19 per l'any en què es va manifestar primer. I ull, que la D no és, com va dir una il·luminada, de diciembre, pel mes en què es va conèixer la Xina, sinó de la paraula anglesa disease, malaltia. Problemes d'estar molt amunt i ser un ignorant. I pam, 13 de març, tots a casa. Comença l'estat d'alarma, el confinament, emergència nacional a Espanya i a tots els països d'Europa. Amb una diferència política. A tot arreu, les respectives oposicions es van posar al servei dels governs per tal d'anar tots a una. Aquí no, tot el contrari. A fer tot el mal que es pugui, els responsables de controlar-ho, a veure quin rèdit electoral se'n pot treure. Una actitud força miserable. Era la guerra. Thank you. això que hem sentit era la representació musical de la guerra, de l'òpera Mazepa de Tchaikovsky, el fragment instrumental que inicia l'acte tercer, la batalla de Poltava. Aquesta famosa batalla va tenir lloc el 8 de juliol de 1709, prop de la ciutat del mateix nom, avui en dia Ucraïna. Va tenir lloc en el marc de l'anomenada Gran Guerra del Nord entre l'exèrcit rus, comandat pel tsar Pere el Gran, i l'exèrcit suec, al capdavant del qual hi anava el seu rei Carles XII. La victòria fou dels russos i Poltava va suposar tallar en sec les aspiracions de Suècia de convertir-se en una gran potència. El seu rei va haver de fugir per cames i refugiar-se a l'imperi otomà. La batalla de Poltava va provocar uns 8.000 morts, molt menys que el Covid. Doncs bé, la guerra l'anàvem veient a nivell polític, amb unes sessions en el Congrés dels Diputats que avergonyien qualsevol. I no estic pas dient que el govern ho fes bé. No hi havia cap experiència de cap mena. Però el que no és admissible és posar pals a les rodes en una situació com aquesta. A nivell ciutadà es va produir un fenomen durant mesos que anava dirigit a manifestar l'agraïment a tot el personal sanitari que s'estava deixant la pell per tal de controlar la pandèmia que estava desbordant els hospitals i les unitats de cures intensives. I això foren les sessions d'aplaudiments que cada vespre a les 8 es feien des dels balcons. Mai es van solapar amb el Parlem d'Òpera, perquè el programa es va suspendre durant 15 setmanes, tota la primavera.
Thank you.
L'Evoací o Ací la quadrill és de l'acte quart de Carmen de Viser. Aquí no aplaudien sanitaris, sinó que els aplaudiments i aclamacions anaven dedicats a les quadrilles de toreros, tot entrant a la sevillana plaça de la Maestranza. Eren el cor i el cor de nens i l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich, dirigits per Giuseppe Sinopoli. És el més proper que he trobat per il·lustrar musicalment el fet dels aplaudiments. Que bonic tot plegat, eh? I els sanitaris ho agraïen, és clar. Però també deien menys aplaudiments i més recursos. Perquè la veritat és que de recursos pocs. I com he dit, els polítics estaven massa ocupats fent la guerra. Va ser trist per tothom, despertar d'una plantofada del somni de que teníem un dels millors sistemes sanitaris del món. Això sobre el paper és veritat, però què passa? Que es van notar les salvatges tisorades aplicades als anys de crisi. 15 anys de crisi. Sempre hi estem en crisi, segons sembla, no? Els anys d'austeritat que es van acarnissar amb la sanitat i ara ens va tocar recollir els desgraciats fruits de les tisorades. Aquí hi ha gent que se n'ha sortit de rosites, com diuen en castellà, però que haurien d'haver respost davant la justícia pel que van fer. En fi. Però no s'acaben aquí les desgràcies. Mentre que crec jo la majoria de la gent, aplaudís o no, era responsable i mirava de complir les normes per tal de fer que el virus s'escampés el menys possible i així pogués remetre la pandèmia i alleugerir la greu situació del sistema sanitari, un altre sector d'irresponsables, per dir-ho suau, es passava les regles pel forro i ells de festa, no fos cas que la fi del món els agafés dormint. Seval et original, també conegut com a galop infernal. És una escena de festa i disbauxa de l'acte segon de l'opereta Orfeu aux Enfers de Jacques Offenbach, amb diversos solistes i l'orquestra i cors de l'Òpera de Lyon, dirigits per Marc Minkowski. Ara hi haurà qui em critiqui que digui que sí que culpabilitzem el jovent, etc, etc. M'és igual, però en cap moment he volgut culpabilitzar la gent jove, bona part dels quals, o la majoria, són exemplars. De pomes podrides n'hi ha de joves i de no tan joves. Les culpes es reparteixen per tota la piràmide d'edat. No sé vosaltres, però quan llegeixo que la policia ha hagut de dissoldre un botellón, quina paraula més desagradable, per Déu, o una festa il·legal sense cap mesura de seguretat i fins i tot orgies, a mi és que se'm regira l'estómac i no us dic el que faria. I aquí hi ha de tot, joves i grans. Bé. Va venir l'estiu, la cosa semblava que anava millor, es van afluixar les mesures, es va acabar l'estat d'alarma i van començar les desescalades i es va descentralitzar la gestió de la pandèmia. Un parèntesi, això per mi és un error. Una situació tan greu com aquesta exigeix una gestió única i si no mireu com a la Xina, ho van controlar ràpidament. No penso que sigui normal que hi 17 comunitats autònomes i hi hagi 17 col·leccions de regles diferents. És la meva opinió personal només. I tot plegat va fer que tornéssim a caure en una segona onada, pitjor que la primera. I ja estem parlant d'una tercera, no vull ni pensar-hi. I vet aquí que això continua sent un guirigall. I surten personatges àvids de protagonisme que només fan que enredar, i els quals caldria aplicar-los al famós «¿Por qué no te callas?». Escolteu això.
viene a verme el hombre, mejor será que esté. No se puede dar un paso por las calles de Madrid sin que alguna te entretenga para contarte alguna cosa que te importa tanto así. Y lo malo es que después, cuando libre te dejó, no se puede dar un paso sin oír a los moscones que una lleva alrededor. Al pasar por la calle de Calatrava, un boleto me dijo, vaya una jaca. Y yo entonces le dije con mucha sorna, para jaca tu madre que es percherona.
Y me la molesta, me contestó,
como no era un poco, ya no terminó, porque vino un guardia y quiso intervenir, pero de primera yo le dije así. Como soy chulapana de los madriles, no me asustan los vientos ni los divines. Con que sigo adelante con sus dolores, a no ser que me busque porque en mis ojos andas ladrones.
El mejor día,
pues si me prenden el mejor día, hallará socorro José María.
Lo que quiero,
por la plaza del Alamillo, uno de esos que tocan el organillo, me gritó desde lejos, será un oprobio que una chula tan chula no tenga novio.
Es un arco justo.
Y que no se traspasan los corazones que son felices. Y que soy chulapona de los madriles.
La gran Teresa Berganza interpretava el xotis i passacalle madrileño Como soy chulapona de los madriles, de la sarsuela de Federico Moreno Torroba, La Chulapona. Dirigia l'orquestra el mestre Rafael Frivet de Burgos. Doncs això, i callo perquè no tinc temps d'estendre'm més.
Parlem d'òpera.
Viva el rei, que és Amparo de la Ley. És el que diu aquest brevíssim cor de la sarsuela El rei que rabió, de Ruperto Chapí. Hem sentit el coro Cantores de Madrid i l'orquestra dirigida per Ataulfo Argenta. Doncs això mateix. Deixant de banda que a aquestes alçades de la història ja no té cap sentit que el lloc de cap d'estat s'ocupi pel fet d'haver sortit d'una determinada vagina i no d'una altra, penso que si és així, aquest senyor que anomenem rei ha de ser de moral irreprotxable. I si no, mireu la reina d'Anglaterra. Us pot caure bé o malament, però aquesta dona em sembla d'una integritat absoluta. Però, nois, aquí... Bé, entemo que és un tema genètic. Sí, hi ha un gen que fa la guitza en el si de certa família. I el curiós del cas és que hem tingut exemple rere exemple de que això no funciona durant segles. Però aquí seguim, defensant-los i amb el càrrec en propietat. I a sobre amb lliçons de moralina barata. Però, esclar, el fet que el cap d'estat sigui elegit per mètodes democràtics tampoc és garantia de res. I si no, mireu el que està passant a l'altra banda de l'Atlàntic, on un homenet de color taronja s'entesta a fer el ridícul tant sí com no, com aquest que sentireu ara.
Rosigem Schein von Blut und schnell die Luft. Wohl bald gewonnen, wie zerronnen, im Garten lud ich ein, garstig und
Was ist das?
Es wird von Sinnen.
Es muss
sitzen. Woher kommt es jetzt?
Solche Gedanken, was Empfinden
und woher?
Verstand man recht. Erträglich im selbigen Raum, wohl Geld und Frucht, Bleisaft und Wucht. Mich holt am Pranger die Verlanger auf Luft gestanden. Steige kaum, häng ich am Baum.
En els mestres cantaires de Nuremberg de Wagner també trobem un que vol fer trampes per guanyar, en aquest cas el concurs de cant, i és Sixtus Beckmesser, a qui hem sentit interpretat per Siegfried Lorenz amb el cor i l'orquestra de la Bayerische Staatsoper dirigits per Wolfgang Sawallisch, tot cantant la seva ridícula versió de la cançó que és d'una altra i al final resultarà guanyadora, però la bona. Doncs igualment, aquest home patètic que us deia s'obsessiona en considerar-se guanyador d'unes eleccions que ha perdut de totes totes, sent la riota de tot el món, igual que el pobre Beckmesser ho és dels nuremburguesos. Ai, mare de Déu, com està el món? Quina poca moralitat, quina manca d'honestedat, de seriositat i de saber fer les coses.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I aprofitem aquest programa per presentar ràpidament els personatges del mes de desembre. Una soprano i un tenor que casualment eren tots dos espanyols i, a més, tots dos aragonesos. Parlem primer de la soprano, Elvira de Hidalgo, nascuda a Valdesrobres, a la Matarranya, província de Teruel, com a Elvira Rodríguez Roglán el 28 de desembre de 1891. De nena, la família es va traslladar a Barcelona, on va estudiar, entre d'altres, amb la famosa soprano Maria Barrientos. es va perfeccionar a Milà i el 1908, amb 16 anyets, debuta en el San Carlo de Nàpols com a Rosina del Barber de Sevilla, quan aquest rol de mezzo-soprano el cantaven els sopranos Ocellet. Malgrat ser una lleugera decoloratura, però la seva veu era àmplia i forta, unint la calidesa a una qualitat cristal·lina. Després de Nàpols, ràpidament debuta a París amb el mateix rol al costat del mític baix Fyodor Chaliapin, que era Basilio. El 1910 debuta en el Met sempre com a Rosina. Ella canta, entre d'altres, amb Enrico Caruso i Beniamino Gigli. El 1916 es presenta a l'Escala, novament com a Rosina. Va cantar també en el Colón, a Covent Garden i a Chicago. Es va retirar el 1936 per dedicar-se a l'ensenyament, adquirint fama extra, molta, per haver estat la mestra absoluta de Maria Callas en el Conservatori d'Atenes, gairebé una segona mare per a la diva grega. Elvira de Hidalgo va morir a Milà el 21 de gener de 1980, més de 2 anys després de la seva mítica deixeble. I la sentirem cantant la Traviata. Estrano a forse lui. Disculpeu el so perquè és un registrament antic.
Risolvi a torpata anima mia.
El tenor aragonès és el molt famós Miguel Fleta, nascut al Albalate de Cinca, província d'Osca, el 1 de desembre de 1897. Fleta era el seu segon cognom, sent el primer burró o burro. I no quedava bé, oi que no? El primer contacte amb la música fou a la rondalla del seu poble i les primeres lliçons les va rebre del seu pare. Més tard es va formar en el Conservatori del Liceu de Barcelona. Debuta a Trieste amb l'òpera Francesca de Rimini de Gian Donai, dirigit pel mateix compositor el desembre de 1919. El 1923 debuta en el Met i durant la dècada dels 20 va fer gires per Europa i Amèrica. El cim de la seva carrera té lloc el 25 d'abril de 1926 a la Scala, protagonitzant l'estrena mundial de Turandot, l'òpera pòstuma de Puccini sota la direcció d'Arturo Toscanini. La seva vida personal fou una mica trasbalsada, fet que el va fer entrar en declivi bastant aviat. El 1927 una faringitis aguda fa que rescindeixi els contractes amb el Met, tornant a Espanya, on acaba recuperant la veu, però sense ser mai més el mateix. Malgrat això, reprèn les gires que el porten a Japó, a Xina i Amèrica del Sud. En proclamar-se la Segona República, el 1931 va donar-hi suport. Aquí hi ha una anècdota que aquell dia anava a cantar en un teatre de Pamplona i el porter li va dir, don Miguel, ya somos todos iguales. I li va contestar, muy bien, pues vaya usted a cantar que yo me quedo en la puerta. Molt bé. Doncs, com deia, va donar suport a la República per bé que més endavant es faria membre de la Falange. En esclatar la Guerra Civil es va traslladar a la Corunya, on va col·laborar en la causa, arribant a enregistrar una versió del Car al Sol. Va morir a la ciutat gallega el 29 de maig de 1938 a causa d'una urèmia quan només tenia 40 anys. Sentim-lo cantant Donizetti, La Favorita, Una Vergine, Un Àngel di Dio, enregistrament del 1927 sota la direcció del maestro Gelabert.
l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
Podria passar-me hores parlant i fent reflexions en veu alta sobre tot allò que veig i no m'agrada, que és molt, però hem d'acabar. Acomiadem un any lleig i al mateix temps us vull desitjar el millor pel 2021, amb vacunes i solucions, esperem-ho. I mentre us convoco per la propera setmana aquí mateix, sortim del 2020, tot donant les gràcies perquè s'acaba. Sir Colin Davis dirigeix la London Symphony Orchestra i el cor John Aldiss. Adéu-siau i fins l'any que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.